Bé, seguint amb temes d'actualitat, vostè ja s'ho pensava a la seva intervenció, jo parlaré del que parli, però després l'actualitat, els col·loquis sempre mana. La següent qüestió que li plantegen és sobre la consulta d'Arenys, que es repetirà a diferents municipis catalans abans no acabi l'any. Com interpreta aquesta proliferació? No caldria aquest cop, donat com estan les coses, acudir a la justícia?
Miri, abans li he dit que jo sóc un ferm partidari de l'estat de dret i de les regles que ens hem donat entre tots plegats. I crec que aquestes regles s'han de respectar, i si no respecten hi ha un àrbitre que són els tribunals de justícia per decidir si l'actuació és correcta o no és correcta. Jo que hi hagin entitats que tenen com a objectiu la independència, que puguin organitzar doncs, consultes o qualsevol altra mena d'activitat política per posar de manifest els seus ideals, no tinc res a dir, en absolut, i crec que això, qui em coneix bé a mi ho sap. Una altra cosa és que hi hagin institucions municipals, en aquest cas un ajuntament, que adopti acords que envaeixen competències d'una altra administració, i el que es va recórrer va ser això. Per cert, es va recórrer i en la instància de l'incident de suspensió es va guanyar, d'això no se n'ha parlat. Es va guanyar en el sentit de que el jutjat va admetre els arguments que presentava l'administració de l'Estat a través del servei jurídic i va suspendre l'efectivitat de l'acte administratiu de l'Ajuntament. Jo crec, i ho he dit en més d'una ocasió, en aquí qui es va equivocar va ser l'Ajuntament. L'Ajuntament que ha de ser un Ajuntament de tots, i Arenys de Munt és un municipi en el que hi ha gent de tots els colors polítics. El que no ha de fer és implicar-se directament, implicar l'organització municipal amb un acte de partit. I això és el que es va recórrer. Per cert, va tenir el resultat que va tenir davant de la justícia, repeteixo, que d'això no se n'ha parlat gens. A partir d'aquí, que ara hi hagin activitats semblants a la d'Arenys de Munt amb altres municipis i no tinguin la implicació municipal que va tenir la d'Arenys de Munt, no sé res a dir. Res a dir. El problema, jo crec que és de l'alcalde i de la majoria de l'Ajuntament que pren un acord que, a priori, pel que ja ha dit la justícia, és un acord il·legal perquè no li pertoca. No li pertoca. Bé, dit això, jo no tinc cap mena de problema en què la gent es manifesti lliurement perquè he dit que la democràcia és això. Les regles del joc per tothom. I dins d'aquesta regla del joc cadascú s'expressa en tota llibertat, però dins de les regles del joc el que no podem és dir, miri, com que aquesta norma m'agrada, jo la utilitzo, i si no m'agrada o qui la vol exercir no em cau simpàtic, doncs li poso tots els entrebancs. Bé, aquesta és la meva pregunta.
Canviant d'assumpte, ara això va de trànsit i carreteres. Li plantegen jo li traslado la pregunta tal com està formulada. Diuen que quan usem les vies de l'Estat a Catalunya tenim la dificultat de que el GPS diu que es pot anar a 120 km per hora, però les senyals diuen que només es pot anar a 80. Es pot sancionar aquesta diferent mesura entre l'Estat i l'administració catalana al respecte?
A veure, les limitacions de velocitat jo crec que estan perfectament senyalitzades, i les vies que són responsabilitat de l'Estat són normalment vies d'alta capacitat que tenen límits de velocitat més elevats, que estan per fent senyalitzats, ja sigui en concessió a través de les autopistes o bé les autovies o les carreteres nacionals. No sé què dirà el GPS, jo li asseguro que moltes vegades quan hem anat a llocs una mica complicats el GPS ens ha portat pel camí de l'amargura. No em sento responsable del que digui un sistema satèl·lic de satèl·lits dels Estats Units, sobretot si no està actualitzat.
Vostè ha parlat del model en xarxa amb l'administració. No creu que topa alguna vegada amb el model burocràtic, aquest sentit de model de xarxa, el model burocràtic real? I què pensa que s'ha de fer amb el funcionament que no accepta el canvi?
Miri, nosaltres som gestors del canvi, els que això també ho hem estudiat a escoles de negocis sabem què vol dir. Hi ha resistència al canvi, s'ha de tenir clar quins són els objectius, s'han de buscar els aliats estratègics i s'ha de fer accions que impliquin actituds, aptituds i sobretot entendre que amb el model en xarxa tots hi guanyem. I per tant, els canvis són absolutament imprescindibles. La burocràcia, ja saben què implica, és estandarditzar processos que tracten igual lo desigual i que són normalment feixucs i lents, i en canvi la governança, com ha descrit molt bé el Juanjo, perquè doncs n'hem parlat alguna vegada, implica treballar per objectius, interactuar amb l'entorn. És a dir, una cosa és tenir polítiques que tinguin els mateixos objectius a tot l'àmbit d'actuació d'un determinat govern o administració. L'altra és que si estem en un lloc divers i plural, doncs saber que la resposta a Barcelona, per exemple, amb un tema migratori, no ha de ser la mateixa que a Albacete, amb tots els meus respectes, perquè les càrregues de treball, les problemàtiques i els mateixos actors són diferents, jo crec que és una cosa evident, de la mateixa manera que no és el mateix Barcelona, com he dit abans, que Sant Jaume de Frontanyà, o bé les Terres de l'Ebre, o el Pirineu, o qualsevol altra de les parts de territoris de Catalunya.
Des d'un punt de vista d'estat federal, no és una mica, diguéssim, disturbador que la llengua catalana sigui una matèria que només té competència sobre ella el govern de la Generalitat i no el govern de l'Estat?
Home, el català és la llengua pròpia de Catalunya i d'altres territoris que també la tenen com a pròpia, com les Illes Balears i amb una altra denominació el País Valencià. Cadascú ha de conrear el que és la seva senya d'identitat i entre tots plegats tenir molt clar que això és una riquesa que ens afecta a tots. Jo crec que s'han donat mostres per part del govern espanyol de respecte i de promoció de les diverses llengües que integren aquesta realitat diversa i plural que és Espanya. No només aquí, sinó a fora.
Bé, doncs amb això hem arribat quasi al límit de l'hora i Lluís Pinós, responsable de la Red Elèctrica d'Espanya a Catalunya, tancarà l'acte en nom de l'organització i els patrocinadors, sisplau.
Sí, molt bé. Bon dia a tothom. Jo a mi només em resta, en nom de Fòrum Europa Tribuna Catalunya, donar les gràcies al senyor Joan Rangel per la seva intervenció en el dia d'avui, en què ens ha fet un balanç de la seva gestió al capdavant de la delegació del govern a Catalunya. Donar així mateix les gràcies al senyor Juan José López Burniol per la seva presentació del nostre invitat en el dia d'avui i agrair-los a tots vostès la seva presència aquí avui i aprofitar per recordar-los que el proper dia 15 d'octubre tindrem aquí el senyor Joan Carles Gallego, secretari general de Comissions Obreres de Catalunya, al qual estarem aquí i convido a tots vostès a aquest dia. Molt bé, moltes gràcies i bon dia a tothom.